Bon dia. La Garrotxa registra més d'un 80% d'ocupació durant els caps de setmana de juliol.
L'informatiu del migdia.
I pel que fa als caps de setmana, sí que en aquest cas anem amb dades superiors en aquests darrers anys i ens acostem al 80% i poc.
És la regidora de Turisme d'Olot, Gemma Canalia. Segons dades de Turisme Garrotxa, les xifres superen les dels anys anteriors pel que fa a l'ocupació entre setmana i durant els caps de setmana. Un dels fets més rellevants és que els visitants han fet estada durant 4 o més nits a la comarca. Si aquesta tònica es manté a l'agost, es podrien superar les dades de l'estiu del 2019, l'últim abans de la pandèmia. Des de Turisme Garrotxa confien que si la tendència es manté, a l'agost es poden arribar a superar les dades del 2019, l'any previ a l'inici de la pandèmia. De seguida coneixem en detall les dades d'ocupació del mes de juliol a casa nostra. Abans, però, avui és divendres, 12 d'agost de 2022, i el dia té més continguts que repassem en titulars amb l'Aniol Puigverd.
El dia en 4 minuts.
Els Xerrics d'Olot conviden a tothom a conèixer el món casteller.
Durant el mes d'agost, la colla castellera assaja la fresca. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre, ho faran a la plaça Doctor Ferrer. Un assaig a porta oberta on conviden a tothom a descobrir el món casteller. La presidenta dels Xerrics d'Olot és Montse Martí.
Bueno, aquest tipus de tallers va sobretot organitzat a tota la gent que el que vulgui és acostar-se fora al carrer i que, per tant, ja no ha de venir directament al nostre local, sinó que ens trobarà a la plaça Rector Ferrer.
En esports, aquest dissabte sí, comença el camí de la Unió Esportiva Olot a la Copa Catalunya.
Ho farà rebent a l'Europa demà a les 7 de la tarda a l'estadi municipal. Després d'una setmana moguda als despatxos i amb el partit de dimecres davant el Nàstic, Olot vol tancar la setmana amb victòria. El seu tècnic és Manix Mandiola.
Pues intentando jugar lo que pretendemos desde un principio, estábamos en una forma de jugar, cogiendo unos hábitos, y yo creo que cada vez estamos mejor.
I no marxem de la Unió Esportiva Olot perquè ahir va denunciar dos nous fitxatges.
Són els extrems Saïdou Bah i Josep Cerdà. Els dos futbolistes de 19 anys arriben cedits del Barça Atlètic per una temporada. El curs passat militaven el juvenil Aculé, que va aconseguir el doblet amb la Lliga de Divisió d'Honor i la Copa de Campions. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot és Sergi Reset.
Jo crec que és una molt bona oportunitat, tant un jugador com per l'altre, perquè puguin seguir creixent i madurant a nivell futbolístic i a nivell de persona, doncs aquí en un club com l'Olot.
I avui a la contraportada i per tancar la setmana, Aniol, marxem de festa cap a Santa Pau.
I tant, Roger, després de 2 anys d'aturada, Santa Pau recupera la seva festa major amb 5 dies plens d'activitats per a tots els públics. Les activitats que començaran aquest divendres es duran a terme en diferents espais del poble i la majoria són gratuïtes. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Sempre pensem en clau molt de poble, eh? Vull dir, és una festa molt pensada en clau de poble i continuem amb aquesta idea.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1:04 del migdia, moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem parlant de l'actualitat més pròxima. La calor i les altes temperatures segueixen sent les protagonistes i, per tant, tornen les restriccions per risc d'incendi.
L'alerta afecta 44 municipis de 6 comarques com el Segrià, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
I les reserves d'aigua en caiguda lliure. Els pantans es buiden molt ràpidament.
Les reserves d'aigua als embassaments estan en una situació dramàtica, però a més cauen a un ritme molt alt. Ara mateix els pantans de les conques internes estan al 41% de capacitat. Fa un mes estaven al 49%.
Suspenen un policia de Tarragona per demanar el telèfon a una dona a canvi de no multar-la.
La gent està de baixa i se li aplicarà la sanció quan es reincorpori.
A la pàgina internacional, Alemanya reclama un gasoducte que connecti Espanya i Portugal amb la resta d'Europa.
El projecte MidCat, aturat des del 2019 a Hostalric, podria ser una de les alternatives a la dependència del gas rus que demana el canceller Olaf Scholz.
Tornen els bombardejos a la central nuclear ucraïna de Zaporizhia, la més gran d'Europa.
Segons ha informat l'empresa estatal ucraïnesa Energoatom, s'han registrat 5 atacs a prop d'un dipòsit de substàncies radioactives i Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de la responsabilitat dels bombardejos.
I en l'apartat cultural mor el dibuixant Sempé, el pare del petit Nicolás.
L'estil senzill i minimalista, però carregat d'emoció, de les seves il·lustracions reflectia el caràcter humil del dibuixant que ha mort aquest dijous als 89 anys.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor, la forta calor avui, protagonista. Temperatures altíssimes a l'interior de 35 a 38 graus, puntualment 39, i podria ser que demà freguéssim els 40. Déu-n'hi-do. Una calor ben forta, tornem a tenir temperatures uns 8 graus per sobre la temperatura mitjana. Bé, a la tarda, com està passant darrerament, tornarem a tenir xàfecs i tronades, preferiment al Pirineu i Prepirineu, Osona, Garrotxa potser també, Ripollès, Cerdanya més probablement, i algun xàfec aïllat pot arribar fins al nord de la selva, les Guilleries, a tocar del Montseny, però principalment Pirineu i Prepirineu de 10 a 20 litres per metre quadrat. A la Costa Brava seguirà la sequera forta, portem pràcticament ja 2 mesos sense ploure en aquest sector de l'Empordà i de la Costa Brava. Cap de setmana de molta calor, especialment dissabte, temperatures de dia a l'interior fregant els 38, 39, 40 graus. Les nits també seran càlides, mínimes de 25, 26 en punts de la costa, però també de 20, 23 cap als 1.000, 1.500 metres a algunes muntanyes. A les valls es pot baixar lleugerament dels 15 graus de mínima. Són temperatures de les més altes d'aquest estiu, tot i que probablement no superarem els rècords de juliol i especialment de meitat de juny, quan vam tenir una onada de calor realment fortíssima. A la tarda d'aquest dissabte també algun xàfec al Pirineu i Prepirineu, puntualment amb tempesta i calamarsa o pedra cap a l'àrea del Ripollès i la Cerdanya. Pel que fa a diumenge, també sol i calor, una tempesta de tarda, les tempestes podrien ser més abundants a l'interior i la temperatura com a mínim ja no pujarà més, podria baixar lleugerament la tarda vespre de diumenge. I dilluns, sobretot dimarts i dimecres, notarem una davallada de temperatura, la setmana que ve sembla que no farà tanta calor i a més tindríem una tongada de tempestes que podria ser important cap als dies 16, 17 i 18 d'agost.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest informatiu migdia de 12 d'agost de 2022. Els caps de setmana de juliol a la Garrotxa han registrat més d'un 80% d'ocupació, segons dades de Turisme Garrotxa. Les xifres superen les dels anys anteriors pel que fa a l'ocupació entre setmana i durant els caps de setmana. Un dels fets més rellevants és que els visitants han fet estada durant 4 o més nits a la comarca. Si aquesta tònica es manté a l'agost, es podrien superar les dades de l'estiu del 2019, l'últim abans de la pandèmia.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les dades d'ocupació turística d'aquest juliol a Olot mostren una consolidació de les pernoctacions. Aquest últim mes s'ha omplert de mitjana el 55,45% de les places disponibles, una xifra similar a la del 2021, que va ser del 55,75%. També està 4 punts per sobre la del 2020, que va ser d'un 51,01%. En canvi, als caps de setmana de juliol, l'ocupació turística ha estat superior al 80%. El 23 de juliol es va fregar gairebé el 90% d'ocupació, essent el dia amb els números més alts del mes de juliol. La regidora de Turisme d'Olot és Gemma Canalies.
Probablement m'agradaria destacar una mica la diferència de l'ocupació que hi ha entre setmana i els caps de setmanes. Veiem una mica la diferència que entre setmana tenim una ocupació mitjana de pràcticament un 56%, que estem alguns punts superior a l'any 2020, i pel que fa als caps de setmana sí que en aquest cas anem amb dades superiors en aquests darrers anys i ens acostem al 80 i poc per cent.
La natura continua sent el principal interès de les persones que visiten Olot i la Garrotxa. La gran majoria dels visitants estan interessats en conèixer la ciutat, el volcà Montsacopa, la Moixina i la Fageda. Els itineraris i les activitats en família han estat les activitats més sol·licitades aquest juliol. Canalies destaca els interessos dels visitants.
Els tipus d'interès, perquè ens venen a buscar aquí a Olot, vull dir, perquè què és el que busca la gent? Continua la gent amb interès per gaudir sobretot de la natura, busquen conèixer bé la nostra ciutat, conèixer el volcà Montsacopa, la Moixina i la Fageda, en aquest cas, si és per ordre d'interessos, i tot seguit també molt interessats en fer diferents itineraris, ja sigui per al centre de la ciutat com també a pujar a diferents volcans que tenim aquí.
Una dada significativa és el nombre de pernoctacions a Olot i altres municipis de la Garrotxa per part de les persones que visiten la ciutat. Aquest juliol, un 48,41% de les persones ateses a l'oficina de turisme han passat 4 o més nits a la ciutat, és a dir, 10 punts percentuals més que l'any passat. La regidora de turisme, Gemma Canalia, remarca que és una dada que s'està consolidant a la comarca.
Jo penso que el que ha fet una mica que allargui l'estada dels visitants és ja probablement el model que anem seguint com a turisme, o sigui que a vegades és el que dic, no? Més que parlar a vegades d'ocupació és l'oferta que també tenim com a ciutat, inclús també diria com a comarca, i que probablement fa uns anys no teníem, d'acord? O sigui que ara les persones venen i tenen, a més d'uns bons allotjaments, tenen moltes activitats per gaudir i per poder estar-s'hi més dies aquí.
El que també s'ha incrementat aquest mes de juliol són les atencions fetes des de l'oficina de turisme d'Olot. Durant el mes de juliol s'han atès 2.375 persones, la qual cosa representa un augment del 21,1% en relació amb l'any passat. La majoria dels visitants que s'han apropat a l'oficina han estat famílies, gairebé la meitat del total, i parelles, dos tipus de visitants, principalment procedents de les comarques de Barcelona, amb un 25%. La ciutat i la comarca confien que aquest estiu s'igualaran les dades de 2019, durant el període de vacances abans de l'inici de la pandèmia.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfe té les certificacions. Dyfe, preveient el futur. Més info a dyfe.com.
I ara parlem dels xerrics d'Olot, que conviden a tothom a conèixer el món casteller. Durant el mes d'agost, la colla castellera assaja la fresca. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre, ho faran a la plaça Doctor Ferrer. Un assaig a porta oberta on conviden a tothom a descobrir el món casteller. Des de l'entitat celebren anar recuperant la normalitat després de la pandèmia. Aniol Puigvert.
Apropar les tradicions culturals a aquells que no les coneixen és un fet que a Catalunya s'està intentant conservar. Un clar exemple és el dels castells, una activitat molt arrelada a casa nostra, i que aquest estiu els xerrics d'Olot estan donant a conèixer. Com ja era tradició abans de la pandèmia, els assajos d'agost de la colla castellera es fan a l'aire lliure. Enguany estan emmarcats en uns tallers en els quals expliquen com es fa un castell i què significa pels que no ho viuen des de fa dècades. Cada divendres la colla castellera Olotina obre les portes dels seus assajos a la plaça Esteve Ferrer. La presidenta dels xerrics d'Olot és Montse Martí.
Bueno, aquest tipus de tallers va sobretot organitzat a tota la gent que el que vulgui és acostar-se a fora al carrer i que, per tant, ja no ha de venir directament al nostre local, sinó que ens trobarà a la plaça Rector Ferrer, que és realment a la plaça on normalment actuem, i els convidem a venir. És a dir, l'única cosa que han de fer és acostar-se, veure com assagem i veure què és el món dels castells. A partir d'aquí, aquests assajos a la fresca sempre es fan durant el mes d'agost fins al principi de Festes d'Altura, que és la setmana que comencen les Festes d'Altura. Sempre, cada divendres, estem allà de 8:45 a les 11 aproximadament.
A partir de 8:45 del vespre es pot assistir als assajos que serveixen de preparació per a la gran cita pels xerrics d'Olot, les Festes d'Altura d'enguany. Martí explica que els fa molta il·lusió retornar a la normalitat aquesta propera festa major.
Moltíssim, molt. Ens fa molta il·lusió poder retornar i poder tenir unes festes normals i, evidentment, no? I realment poder muntar el que són les actuacions a casa, que són les que més il·lusions es fan. Perquè, clar, evidentment, primera no és una típica de castells i que realment puguem veure castells durant les festes d'altura per nosaltres és molt important.
Per festes d'altura, el dimecres 7 de setembre faran l'ofrena del mocador casteller a la Verge d'Altura en el marc de l'ofrena floral. El dijous 8 faran el pilar tradicional pujant les escales de l'església de Sant Esteve i el dissabte 10 serà el torn de la Diada Castellera juntament amb els marrecs de sal. Durant els divendres previs a festes com el d'avui continuaran assajant a l'aire lliure obrint les portes a tota la gent que ho desitgi.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I abans dels esports, moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Sis alcaldes de la Costa Brava han fet front comú davant els talls de llum endèmics que pateixen a l'estiu. Són els de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell i l'Escala. Asseguren que estan farts de patir apagades que van des dels microtalls fins a quedar-se a les fosques durant hores. Diuen que la situació ve de lluny perquè repeteix any rere any i exigeixen a Endesa un pla d'inversions a la xarxa que vagi més enllà dels pedaços i solucioni la sobrecàrrega que pateixen les línies. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols és Carles Motes.
I nosaltres reclamem bàsicament tres coses, no? Reclamem inversió en el territori, que crec que és el que hem d'exigir a l'empresa perquè no es produeixin aquests talls que no són puntuals, sinó que ja venen sent endèmics. Demanem una interlocució directa amb l'empresa i demanem un responsable en el territori. Crec que és essencial. Nosaltres, com a alcaldes i responsables a l'hora de donar informació als nostres ciutadans per als problemes que puguin haver-hi, crec que hem de tenir aquesta interlocució directa amb l'empresa, amb un responsable que hi hagi d'haver específic en el territori i no que ens dirigeixin a un telèfon virtual que moltes vegades la veritat és que no ens contesta.
A més, reclamen tenir interlocució directa amb la companyia perquè quan hi truquen no troben a ningú a l'altra banda de la línia. Si Endesa no mou fitxa, ja avancen que demanaran empara a la Generalitat. Les entitats ecologistes i en defensa dels animals critiquen el xantatge que han fet els caçadors gironins convocant una vaga per aconseguir més privilegis. Contraris al seu posicionament, els ecologistes reclamen més controls i limitacions a les batudes. Les entitats veuen del tot insuficient comunicar les batudes amb 48 hores d'antelació, ja que no redueixen els conflictes i riscos que generen pel fet d'anar armats a les zones forestals. Per això, les organitzacions demanen a la Generalitat que busquin alternatives de control de la fauna salvatge que es basin en la recuperació d'equilibris ecològics en comptes de fer-ho a partir de la caça. Diverses entitats ecologistes i en defensa dels animals han demanat a la Generalitat que afronti el debat de la caça de fauna salvatge amb valentia. Consideren que aquest mètode no és efectiu i que cal que el govern estudiï alternatives. A més, lamenten que la Generalitat no comuniqui els centenars d'accidents que hi ha relacionats amb aquesta pràctica i que, segons les entitats, generen desenes de ferits i també alguna víctima mortal. Les rebaixes han frenat l'escalada de preus a les comarques gironines durant el mes de juliol i els descomptes en roba i calçat han contribuït a que l'índex de preus al consum s'hagi mantingut invariable. De mitjana, aquest índex ha tancat el mes al 0,0%. Per això no treu que la inflació hagi continuat afectant el cistell del consum. Els aliments s'han encarit un 0,9% i el paquet que inclou la llum, el gas i els carburants s'ha enfilat fins al 5,3%. A la demarcació, els combustibles i aquests dos serveis bàsics són ara un 58,4% més cars que fa un any. De retruc, l'IPC interanual continua desbocat i aquest juliol s'ha catapultat fins a l'11,7%. És el percentatge més elevat de tota la sèrie històrica que remunta fins al gener del 1993. I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest divendres al matí després de sortir de la carretera a Begur. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc abans de 7:45 del matí i encara estan investigant les causes de l'accident. Els agents han certificat que el vehicle circulava per la carretera i per causes desconegudes n'ha sortit i ha caigut diversos metres. El conductor ha perdut la vida durant el xoc i dos ocupants més del cotxe han quedat ferits. Un d'ells, en estat menys greu, s'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i el segon, en estat lleu, ha rebut l'alta al matí. Moment.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
I avui a la carpeta esportiva el màxim protagonista és la Unió Esportiva Olot, que juga aquest cap de setmana la segona ronda de Copa Catalunya. Ho farà dissabte contra l'Europa de l'exolotí Kilian Villaverde. El conjunt de Mandiola intentarà superar aquesta segona ronda en un torneig que no deixa de ser important pels olotins. El partit es disputarà a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot.
L'Europa és el rival de la segona ronda de Copa Catalunya. Després de passar la primera eliminatòria sense jugar contra el Cerdanyola del Vallès, per motius extraesportius del club vallesà, és el torn d'un altre equip barceloní. L'Europa, actualment a tercera divisió, visitarà l'estadi municipal aquest cap de setmana. De moment, els homes de Manix Mandiola estan fent una molt bona pretemporada. Ha superat rivals d'inferior categoria, com l'Escala o la Pobla de Mafumet, i malgrat perdre aquest dimecres contra el Nàstic de Tarragona, es va veure un Olot molt valent i exhibint un bon joc. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot és Manix Mandiola.
Pues intentando jugar lo que pretendemos desde un principio, estábamos en una forma de jugar, cogiendo unos hábitos, y yo creo que cada vez estamos mejor. Hemos hecho sus dos últimos partidos ayer, pues bueno, ayer durante 70 minutos fuimos mejor que un Nastic, y ya eso es mucho decir. Ya con los cambios y dando minutos a todo el mundo, pues ya ahí se nos rompió el partido, pero es igual, yo me quedo con cuando jugamos a lo que sabemos. Y ahora pues Europa, es un equipo de nuestra categoría o de nuestro nivel. Entonces, pues será complicado, pero bueno, yo estoy contento con lo que tengo, con lo que estamos haciendo y apuesto por mi caballo.
L'Olot disputarà aquest partit de Copa Catalunya contra l'Europa de l'exjugador olotí Kilian Villaverde. Conegut a la Garrotxa com el Tigre, on va fer gairebé una desena de gols, va fitxar aquest estiu pel conjunt barceloní. Per Mandiola, el partit d'aquest cap de setmana no és un partit més de pretemporada.
Hombre, yo quiero pensar y quiero entender que un equipo catalán, una Copa Catalana, tiene que tomar algo serio. Yo, si fuera una Copa Vasca, pues, Euskadi, para mí sería la competición más importante. Entonces, aquí yo espero que lo tomen, no sé si lo más importante, pero darles la importancia que creo que debe tener.
La segona eliminatòria de Copa Catalunya jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot contra l'Europa. Mandiola no podrà comptar amb el capità Albert Blasquez per lesió, però sí que podrà tenir a disposició Ayala i Gonzalo Pereira, que ja s'han reincorporat de les seves respectives lesions.
I també la línia de la Unió Esportiva Olot no tanca les portes del mercat de fitxatges de la temporada 22-23. Ahir dijous va fer oficial l'arribada de dos nous jugadors, els dos procedents del Barça Atlètic. Són els extrems Saïdou Ba i Josep Sardà. Els dos futbolistes de 19 anys arriben cedits del filial blaugrana per una temporada. El curs passat militaven el juvenil A Culer, que va aconseguir el doblet amb la Lliga de Divisió d'Honor i la Copa de Campions. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot és Sergi Racet.
Jo crec que és una molt bona oportunitat, tant un jugador com per l'altre, perquè puguin seguir creixent i madurant a nivell futbolístic i a nivell de persona, doncs, aquí en un club com l'Olot. I nosaltres, doncs, molt contents de poder-los ajudar, i jo crec que aquesta ajuda és mútua, no? És a dir, ells poden créixer a nivell futbolístic i alhora, doncs, ens ajudarà a nosaltres a créixer i a guanyar partits, que és el que tots ens interessa.
Sardà i Ba arriben a la Garrotxa, cedits per una temporada. Els dos són jugadors de banda. Josep Sardà és un extrem que habitualment juga a l'esquerra, a banda canviada. Pel que fa a Saïdou Ba, l'extrem d'origen guineà, destaca per la seva velocitat i 1 contra 1. A la seva presentació destaca el projecte Olotí i l'ambició que transmet.
El primer de tot és ajudar l'equip i aconseguir els objectius que digui l'entrenador, i bueno, i a nivell personal, pues, jugar més i res, aconseguir els objectius que digui el míster.
Els dos jugadors ja s'han exercitat aquests darrers dies a les ordres de Mandiola i ja podrien estar disponibles pel partit de Copa Catalunya d'aquest dissabte davant l'Europa. I per tancar la informació esportiva d'avui, una notícia que hem conegut fa pocs minuts. El partit amistós entre el Paris Saint-Germain Futbol Club i el Futbol Club Levante a les Planes femení es traslladarà a Olot el 23 d'agost. El conjunt francès farà una estada de pretemporada a Navata entre el 20 i el 25 d'agost i entremig jugarà contra el conjunt barceloní de la primera divisió espanyola. El duel s'havia de jugar inicialment a l'estadi municipal Palamós Costa Brava, però finalment es disputarà a l'estadi municipal d'Olot. El motiu del canvi es deu que la gespa natural del terreny palamosí es troba en mal estat. L'enfrontament es disputarà el 23 d'agost a les 6 de la tarda a Olot i el preu de l'entrada serà de 5 euros, mentre que els menors de 9 anys tindrà l'accés gratuït.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present.
perquè els continguts de Ràdio Lot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Lot és multiplataforma, sense límits.
I avui, per tancar l'informatiu migdia d'aquest divendres, després de 2 anys d'aturada, marxem de Festa Major cap a Santa Pau.
Arriba la Festa Major, sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
La contraportada.
Fades i fullets han fet de pintor. La vida són 4 dies.
I és que Santa Pau recupera la seva Festa Major amb 5 dies plens d'activitats per a tots els públics. Les activitats que començaran aquest divendres es duran a terme en diferents espais del poble i la majoria són gratuïts. En cas de pluja, gairebé tots els actes es traslladarien al pavelló municipal.
Aquell màgic petó, vas fer...
Aquest divendres torna la Festa Major de Santa Pau. Durarà 5 dies durant els quals s'han organitzat un munt d'activitats distribuïdes per tot el poble. Després d'una època de restriccions a causa de la Covid, Santa Pau es prepara per retornar a la normalitat i oferir una festa pensada per a tots els públics. A més, enguany es recuperen les activitats que es feien abans de la pandèmia. El tret de sortida el donarà avui el pregó d'inici de festa, que donarà part al sopar popular a la plaça Major i a la música. L'última activitat serà el dimarts a les 8 del vespre amb una cantada d'havaneres, que donarà per tancada la Festa Major de Santa Pau d'aquest any. Una festa que incorpora una novetat dirigida als joves del poble. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Recuperem tots els actes que es celebraven doncs, abans de la Festa Major, abans de la pandèmia, perdó, i llavors, com a novetat aquest any, sí que hi ha doncs, que introduïm doncs, una activitat que organitzen conjuntament l'Ajuntament de Santa Pau amb la Colla Jove de Cal Borratx, que ens van demanar a la Comissió de la Festa i a l'Ajuntament doncs, de poder organitzar una part de la festa doncs, pensada més per ells, i el dissabte, dia 13, a la tarda-nit, hi haurà una cercavila amb una batorrada, amb un grup d'animació, i llavors hi haurà un discjòquei a la plaça Major. Això com a novetat diferent als altres anys. La resta, pràcticament, m'atreviria a dir doncs, que és l'habitual dels altres anys, activitats pensades per tots els públics, en diferents franges horàries, al matí, tarda, vespre, i tot igual.
La Festa Major de Santa Pau incorpora activitats de tot tipus, música, sopars, havaneres, sardanes, futbol i el mític karaoke del poble. Tot i l'afluència de públic que pugui venir de la resta de la comarca, Companys destaca que és una festa pensada per als veïns del poble.
Sempre pensem en clau molt de poble, eh? Vull dir, és una festa molt pensada en clau de poble i continuem amb aquesta idea. Sí que és veritat que potser aquest any, el dissabte, que és el dia, podríem dir més fort, no? Que preveiem que pugui venir més gent. Hi ha el grup que va fer gas, que aquest és un grup sí, bastant potent i bastant conegut, que jo penso que això pot portar una sèrie de gent de la comarca que vingui a veure aquest grup, i llavors, com he dit, a partir de 2:15 de la nit, doncs comença un discjòquei, també pensat més en una franja d'edat més jove, no? que aquests joves doncs, també tenien ganes de fer alguna activitat, no s'havia fet el descampat, i també ens proposaven doncs, poder organitzar dintre els actes de la Festa Major doncs, un esdeveniment més pensat per la gent jove del poble.
En cas que la Festa Major de Santa Pau es vegi afectada per l'aigua i el mal temps, molts actes i activitats es podrien traslladar al pavelló del poble.
Doncs cap a Santa Pau, evidentment, no li direm que no a la Festa Major, li direm que sí, que hi hagi un molt bon cap de setmana ple de festa al poble garrotxí. Moltes gràcies per la seva confiança, així tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres de 12 d'agost de 2022. Gràcies per la confiança una vegada més. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.